22 de març. Dilluns 21, a la primera etapa de la Volta a Catalunya entra a l'escala provinent de Viladamat. Farà el recorregut d'Avinguda Francesc Macià, Ronda del Pedró, Avinguda Girona i sortint de la població per la J-632 en direcció a Bellcaire. Hora prevista de pas entre 3:15 i 3:15. Tot el recorregut estarà tancat a la circulació de vehicles des de les 2 fins que hagi passat la volta. Dimarts 22, sortida de la segona etapa. La sortida tindrà lloc de forma neutralitzada al passeig Lluís Albert a les 12 del migdia. Les bicicletes recorreran el front marítim del Port d'Emperris i la platja, pujant pel carrer Enric Serra i sortint del nucli per la Ronda del Pedró i Avinguda Francesc Macià. Des de les 12:10 fins a les 12:10 estarà totalment restringida la circulació de vehicles per aquest recorregut. Atesa la importància d'un esdeveniment com la Volta, l'Ajuntament demana la col·laboració de tothom i una màxima comprensió per les molèsties que això pugui ocasionar.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770327. 972-770327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
És curiós, hem après que el càncer és igual per tothom, però no tothom és igual davant del càncer. Moltes persones són més vulnerables, moltes els necessiten. Saca petxo per les més vulnerables i ajuda'ns i entrant a la nostra botiga solidària, comprant qualsevol dels nostres productes roses. Associació contra el càncer.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Bon dia, sigueu benvinguts un dissabte més en aquest espai resum informatiu. Us parla Abel Font, edició tècnica Basili Gironès. Dilluns 14, Vila del Llibre, dedicada al País Valencià, concentra activitats a la sala polivalent i sobreviu tot i l'intens episodi de pluja caiguda, sobretot dissabte. Tots els actes es van poder dur a terme, sí, amb molt bones valoracions per part del públic, també, però això sí, aquest públic va ser més aviat escàs, com a mínim, força més escàs que en les tres edicions anteriors. La Vila del Llibre de l'any vinent es dedicarà a la Catalunya Nord i l'Alguer, completant així el cicle dels Països Catalans. Escoltem les veus que vam recopilar al llarg del cap de setmana i que omplien la franja principal de l'informatiu de dilluns. Per aquest ordre, vam escoltar totes aquestes veus. La de Juli Capilla, comissari de la Vila del Llibre de l'Escala País Valencià. La d'Enric Bono, director de la xarxa de Viles del Llibre. La de l'alcalde Víctor Puga. La del director dels Serveis Territorials de Cultura de Girona, Josep Calatayud. La del director dels Serveis de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Pinyeira. La dels escriptors Sebastià Benazar, Rafael Nadal, Joan Francesc Mira. I també la del regidor Martí Guinart a l'hora d'inaugurar la placa del Petit Príncep, la de la presidenta de l'Associació del Petit Príncep de Catalunya, Cuca Daventós, l'escriptor Toni Cruanyes, la regidora Marta Rodeja fent el balanç el diumenge al vespre, la dels comissaris de la Vila del Llibre de l'any vinent, Joana Serra, per part de la Catalunya Nord, i Joan Elias per part de l'Alguer, i un últim pessic poètic, la del rapsoda Ismael Sempere. Són veus que va deixar la Vila del Llibre 2022.
L'Escala ha tornat a demostrar que és, una, que és un territori de cultura, de gent que li agraden els llibres, i que ho superem tot, i que ho supereu la tramuntana, i que supereu el vent, i que superem la pandèmia. De fet, és l'única Vila del Llibre que no hem deixat de fer, perquè la vam fer l'1 de març, fèiem el darrer dia de l'edició del 2020 i era el cap de 10 dies ens confinaven, però el 2021 vam tornar i la vam fer l'octubre i ja l'hem tornat al 2022 i l'hem tornat a fer.
llibres, més llibres vol dir més cultura vol dir més reflexió, més crítica, més civisme i en definitiva més llibertat. Per tant, tot plegat ens encaixa bé, estem absolutament contents de que avui, malgrat la situació de la pandèmia, doncs, la cultura hagi pogut reixir el 21 i el 20, el 20 i el 21 a l'escala, i aquest 22, sens dubte, no serà una excepció i també serem capaços de donar un impuls a la nostra població, doncs, a partir del referent cultural en el que nosaltres ens hi sentim, com deia, molt còmodes.
Ja no és només el producte en ell mateix, sinó la idea de en aquestes tres edicions fer dels Països Catalans una realitat que es vehicula a través de llibre, que a l'escala Alcalde es vehicula a través justament del Mediterrani, que ens uneix.
En el nostre món, que és globalitzat, i la globalització vol dir una manera de pensar, una manera de llegir i una manera de consumir cultura, el que defensem és precisament tot el contrari. I una altra cosa que també és molt important per mi, en el món de la immediatesa, de l'ara i aquí, de la manca de reflexió, del missatge curt, de la limitació dels caràcters del Twitter, aquí el que defensem és la pausa, el pensament, la reflexió profunda, la lectura reposada, la imaginació, els viatges, tot això que és el que ens dona la lectura.
No tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única passió noble que reconec en mi.
M'havia de posar en el personatge d'algú que, com que no li agraden els dos autors, els ha de descobrir, no? I se n'ha d'enamorar d'alguna manera. I aquest és el procés que jo crec que qualsevol persona que comenci a llegir qualsevol dels dos autors li passa això, queda fascinat i queda enamorat de la mateixa manera que li passa a la Marina, que fins i tot decideix abandonar la imposició d'una tesi per passar a gaudir de la lectura, no? Que és el procés que fa en l'encàrrec que rep.
Tot gira al voltant de la memòria d'aquesta època que se'n va, que s'acaba, del final d'etapa, que em miro amb nostàlgia, perquè tot i que no està molt de moda dir-ho, però jo crec que la nostàlgia, quan no et paralitza, quan no t'impedeix pensar en el futur, la nostàlgia és molt sana.
La Fuster representa un punt d'inflexió i d'això em volia parlar una miqueta. Però sobretot, sobretot, Fuster era un grandíssim escriptor. Segurament moltes de les idees de Fuster eren transitòries, eren coses del seu temps.
Un exemple d'urbanisme lligat amb literatura que ens explica uns valors universals que per sort o per desgràcia hem d'anar sempre revisit i que justament aquests dies que tenim un conflicte bèl·lic, doncs molt important, s'han de reivindicar i s'ha de fer sempre.
I és un plaer veure com la Vila de l'Escala participa també a difondre els valors del Saint-Exupéry que expressa en el seu llibre tan meravellós, tan poètic i tan filosòfic del Petit Príncep.
Jo he escrit aquest llibre pensant en el meu avi, però també volent fer extensiu l'homenatge a la gent que va morir en condicions semblants. I per mi aquest llibre ha estat també una superació d'un dol, una manera de saldar un deute.
El llibre, realment el programa ha sigut excel·lent. Ho hem vist des del divendres mateix, no? Fins ara, aquests poemes que han sigut preciosos. Ha sigut un programa excel·lent. Les editorials també, evidentment, agrair-los, no? que siguin aquí aquests dies. També ha sigut un esforç, el temps no ens ha acompanyat, però malgrat tot, és el que deia l'Enric, ha sigut un èxit i crec que això, no? La cultura pot amb pluges i amb qualsevol cosa.
Procurarem a partir de demà treballar durant tot aquest any, doncs, per a fer per manera de vos presentar un poc millor un territori que teniu just aquí costat, a menys d'una hora, però que malgrat la frontera administrativa i la frontera mental que tenim tots, sovint ens desconeixem massa. I ens procurarem aquest any doncs, fer-vos descobrir aquest petit territori.
La presència editorial, tot i que siga molt minsa, jo crec que és important que pugui tenir aquesta presència física i poder parlar amb ells l'any que ve quan serem. I nosaltres hem començat a treballar, agraeixo que haguéssim pensat amb l'estrenit llevant, que moltes vegades quan es parla de literatura i d'altres coses s'oblida d'aquesta part extrema de la nostra catalanitat.
Aiguats, bassals, vent i pluja intensa. La llevantada del cap de setmana passat va aparèixer i deixava més de 100 litres per metre quadrat, una dada rècord que no es donava des de l'octubre de 2005. Sergi Corral ens ho explicava amb aquests termes.
Aquest dissabte passat vam tindre un episodi de pluja molt destacable aquí a l'Escala. Van caure entre 110 i 120 litres per metre quadrat, segons l'Observatori. És una pluja en 24 hores que no es veia ben bé des de l'any 2005, per posar un referent. I en un mes d'octubre, la tardor, que acostuma a ser quan les precipitacions cauen de forma més torrencial, ara el març és una miqueta més atípic. No és atípic que tinguem un temporal de llevant. Tradicionalment, popularment, els temporals que passen en aquesta època són coneguts com el temporal de les faves. Aquest ho ha estat, temporal de pluja i de mar, també destacable. Hem tingut entre dissabte i diumenge tràgol de llevant que ha voltat els 4 metres i mig d'alçada les onades i que no vèiem des del novembre. Hem tingut un hivern amb moltes situacions de calmes, de minves, per tant feia temps que no remenava la mar com s'ha remenat. Cal destacar que sí que ha estat una pluja excepcional en 24 hores, però no en episodis. Recentment hem tingut episodis de 2-3 dies, sense anar més lluny, al Glòria el 2020, a l'abril del 2020 o a l'octubre del 2019, on en 2-3 jornades va caure bastanta més aigua de la que ha caigut en aquest episodi. Un episodi de pluja que s'ha situat en plena situació de sequera, de dèficit d'aigua. Per tant, això ha anat molt i molt bé. Podríem dir que ha estat una salvació per la pagesia, sobretot per l'agricultura. Tots els camps de sembrat, el cereal, estaven al límit. I aquesta ploguda, que en tota la comarca ha oscil·lat aquests, dèiem, aquests 70-150 litres per metre quadrat, ha estat una salvació. Esperem que sigui el principi d'un mes o d'uns mesos més plujosos, que aquest episodi hagi obert l'aixeta i puguem anar repetint aquests episodis de pluja primaveral que continuïn regant una mica tot el territori. I el que queda per aquesta setmana continuarà marcat pel llevant, continuarà marcat pel vent de l'est, de llevant, episodi de mala mar, de temporal, que persistirà els propers 3-4 dies. Ara bé, en pluja serà molt més irregular. Aquests primers dies de la setmana, plugims, pluges febles, atenció, acompanyades de fang, hi ha una entrada del sud i de pols en suspensió en alçada, i aviam si cap al dijous aproximadament podem tornar a repetir les pluges una miqueta més generoses, però això encara està per veure, encara fa.
Tornen els tallers de la memòria de primavera, que començaran el 28 de març. Ara és temps de preinscripcions. Es poden fer en dues dates. La primera era aquest dimecres passat, dia 16, al matí. Ramona Viella, regidora de Serveis Socials.
Esperant amb candeletes a veure com farem els tallers de la memòria, perquè tenen un èxit impressionant. El Consell Comarcal està molt content d'aquest èxit que té aquí a l'Escala. Doncs que comencem a fer les inscripcions el dia 16 de març, que és un dijous, i una setmana després, el 23, fem dos dies d'inscripcions. I llavors, per començar els tallers de la memòria, finals entre el 27, depèn del grup, seria el 28 o el 29 de març, depèn del grup. Uns començaran el 28 i els altres començaran el 29. Aquestes inscripcions es faran aquí en el Casal dels Jubilats, a dalt, allà on fem el ball, i pràcticament es faran, diríem, els tallers de la memòria també en el Casal dels Jubilats, bueno, en el Casal dels Jubilats, com s'ha fet fins ara, aquí a la Sala Polivalent, allà on fem el ball, i a l'altre grup, que es fa a la tarda, segurament que es farà, que ja s'havia fet en una aula de l'Escola d'Adults. Aquest any, aquesta primavera, no els farem anar a la Sala Polivalent allà dalt, sinó que iran tots aquí a Can Maset.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 15 de març. Els sindicats han convocat una vaga de 5 dies en l'ensenyament públic. Pels dimarts, dimecres, dijous d'aquesta setmana que deixem enrere, per el dimarts 29 i dimecres 30 de març. Els professors es mobilitzen per la millora de l'educació pública i contra les retallades que continuen deteriorant, consideren, l'educació pública. Escoltàvem en aquesta notícia a la directora de l'escola L'Escolàpia, Anna Muntades, i escoltàvem a la secretària de l'escola Empúries, Gemma Martínez.
Nosaltres a l'escola sí que defensem fermament la manca de recursos. La manca de recursos al decret d'inclusió. No hi ha recursos per atendre correctament a l'alumnat. Necessitem ampliació de mestres, necessitem reducció de ràtios, més dotacions als centres en tots els sentits. Per tant, aquests nosaltres hi estem fermament d'acord. Defensar la llengua catalana, sobretot, perquè hi ha tot el decret del Tribunal Constitucional del 25%, que aquí no s'ha mogut gaire cosa. Vale? També pensem que la fixesa també s'ha de, dels docents també és important.
A l'Escolapi els dies de vaga no s'avança contingut.
Els dies de vaga no, hi ha classe normal. No s'avança amb contingut, perquè qualsevol alumne que falti al centre per motiu de vaga, o qualsevol mestre, per tant, no s'avança contingut. No són dies normals. Són dies, es fan altres activitats, però mai avançar matèria perquè no es pot fer. En dies de vaga no es fa.
Ana Muntades, com a directora.
Tenim un mestre per grup i llavors tenim algun mestre, com que són 9 grups, en tenim alguns que el que han hagut de fer ha sigut desdoblar algun grup concretament perquè són molt nombrosos. Nosaltres fins no fa gaire teníem una aula d'acollida que ens permetia fer un acompanyament per tal de que se sentissin bé i a gust a l'escola i es poguessin comunicar i relacionar amb els nens i nenes d'una manera fàcil i donar-los les eines i els recursos perquè això fos possible. Doncs bé, aquesta aula d'acollida es va retirar perquè no es creia necessària, es va retirar per part del departament i és una reivindicació que nosaltres la tenim com a molt important, perquè hem de tenir en compte que hi ha una matrícula viva molt important al centre. Això vol dir que s'incorporen alumnes nous durant el curs escolar i necessiten d'aquesta atenció.
A nivell econòmic és una repercussió important, perquè per fer un dia de vaga són entre 80 i 100 euros per dia, que no és el que cobrem realment. Per tant, és un tema important que la gent ha de tenir present. Tot i així, creiem que hi ha motius suficients també per fer vaga, tot i que alguns, no tots els motius hi estem d'acord. Vale? Per tant, aquí cadascú s'adhereix amb el que creu convenient. Per exemple, ara hi ha aquests 5 dies de vaga, el dia 23 també hi ha el de la llengua. Per tant, cadascú s'adhereix al dia que li sembla i que creu que és més important per ell.
Les teranyines en base al port de l'Escala lamenten que el preu del gasoil se'ls hagi multiplicat per 2 en tan sols una setmana. Per ara continuen treballant, tot i que no descarten mobilitzacions. En vendre per subhasta no poden repercutir enlloc l'increment del preu del carburant. Així ens ho explicava Lluís Sureda, patró d'embarcació de pesca.
Això ens afecta molt, vaja, ens afecta molt, perquè ja us he doblat el preu del gasoil. En un lloc on nosaltres no podem repercutir els preus, que és el problema. Ara anem a subhasta. No sé, tothom intenta repercutir els gastos a les hores, doncs, no? O sigui, si un mecànic ha de treballar, doncs el preu del gasoil el repercutirà en les seves hores. Un transportista intentarà, no dic que pugui, però intentarà repercutir les seves hores i el preu del gasoil en el preu que ens cobri pel transport. Nosaltres no. Nosaltres, clar, agafem, arribem, tenim el peix, el posem a subhasta i ja ens el repercuteixen, si cal, els compradors a nosaltres, directament. Vull dir que no tenim manera de posar. Ens apugen en aquest cas, doncs, que han sigut 60 cèntims el gasoil, doncs posar els 60 cèntims aquest en el preu del peix. No podem, no tenim maneres, perquè anem a subhasta, no? No, clar, per ara estem parats per força pel temps, no? Però segurament que si continua, jo crec que ja aquesta setmana, doncs, ja se'n parlarà de tornar a parar tot el sector i que tornarem a ser-hi. Ara, si és una cosa ben puntual, que torni a començar a baixar, que sembla, ja t'ho dic, de divendres passat, nosaltres ho pagàvem a 1,115 € i ahir es pagava 0,98. No sé, hi ha hagut una baixada, no? No ho sé. Però, esclar, alguna cosa s'haurà de fer per reivindicar-ho, perquè és molt complicat. I fins ara, doncs, per exemple, el que eren les teranyines ens repercutia més el que era la seguretat social, perquè anar 8, 9 homes, 7 homes, així, doncs una petita puja de la societat social te repercutia molt. Però, esclar, evidentment, el doblar el preu del gasoil, ara ja repercuteix més el gasoil que no pas la pujada aquesta, que no pas la societat social, no? És un handicap gros que tenim ara, una altra trava més de les que tenim, doncs, perquè ens anem sortint.
La llar del jubilat Jardí del Pedró recupera activitats i programa per dijous a la tarda, això era dijous passat a la tarda, un concert del grup Medder Band. També està preparant la recuperació de festes com el berenar del soci o el dinar d'aniversari. Ramon Ministral, president de la llar del jubilat.
És uns músics grans jubilats que són patrocinats o bueno, són de la caixa, ensegen el local de la caixa. Doncs uns músics que ja dius tots són jubilats, són músics de veritat, i ja dic, molt bé, fa molt bé. Per això volia fer una crida a la gent que vinguin, perquè aquesta gent, mira, ja que venen i no cobren res, almenys que hi hagi aforament, eh? A partir d'ara, que la cosa sembla màgica, que anem posant una mica de fil a l'agulla i tot va bé, o mig bé, diguéssim, estem preparant pel Dijous Sant, que fèiem el berenar del soci, que fèiem... Llavors també volíem recalcar que la gent s'apunti, perquè, esclar, anem una mica perduts. Perquè abans, com que ja ho sabíem de cada any, la gent s'apuntava, que havia, es preparava les taules, una cosa i l'altra, i esclar, ara, en 2 anys de no haver-ho fet, la gent va una mica perdut i no sé com sortirà. Però bé, que la gent s'apunti i que mirarem de sortir-nos el millor possible. Encara no està ben decidit d'on ho farem, però esclar, també seria bo que la gent que està interessat que s'apuntés, o els donés senyal, no pagar, ni molt menys, però que diguéssim, mira, apunta'm, si som 40, 50, 60, 70, els que siguin. Pensa que quan anàvem al Pablo Adobe hem arribat a 600 i pico, eren 3 autocars de 50, de 60 places, ben bé, poder algun no els emplenàvem, però ja ens anàvem a 150 ben bé. Esclar, què em serà ara? Jo sé que, desgraciadament, molts dels que venien ja no hi són. Però, bueno, poder n'hi haurà de més joves que també s'apuntaran.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 16 de març, en Comú, l'Escala demana elaborar un pla de xoc que tingui en compte els efectes que produirà al municipi de l'Escala la guerra d'Ucraïna. Considera el seu regidor Albert Pons que cal preveure les afectacions que ja està tenint i tindrà aquest episodi bèl·lic en l'economia local. Albert Pons.
Així com el 2 va fer un pla de xoc perquè va venir una pandèmia i va aturar l'economia, ara novament veurem quin impacte pot tenir la guerra d'Ucrania, quin impacte això té a costos, no?, de provisió d'energia i com això tindrà un impacte a proveïdors i transportistes i, per tant, també en l'empresa turística, perquè és evident que si l'economia domèstica de tots nosaltres en veu ressentida, potser també tindrà una repercussió a l'empresa més important que tenim a l'escala, que és el turisme, i potser a les famílies i, sobretot, poder mitja Europa no podrà viatjar com ho havia fet fins ara. Diguem-ne, és una especulació, però sí que hauríem de tenir en compte que potser l'Ajuntament de l'Escala i també les institucions espanyoles, com ho està fent també el govern espanyol i la Unió Europea ja ho està avançant, hauran de tenir o hauran de començar a organitzar algun tipus de pla de xoc per intentar amortitzar el cop econòmic que vindrà com a conseqüència d'aquesta guerra. De la mateixa manera que l'Ajuntament exhibeix musculatura econòmica per poder adquirir i fer aquesta inversió, també podria fer el mateix esforç i exhibir la mateixa musculatura econòmica per fer altres inversions que també poden ser immobles i, per tant, engrandir el patrimoni que actualment té l'Ajuntament de l'Escala i que reverteixi en fer un servei directe a aquells sectors que puguin ser més vulnerables o que tinguin més emergències. I en aquest cas nosaltres vam posar l'exemple d'habitatge. Pensem que així com podem gastar 1.300.000 euros en comprar Vilanera, també podem gastar una quantia necessària com per adquirir vivenda que vagi destinat o bé a habitatge d'emergència o bé a habitatge de lloguer social.
Albert Pons ho explicava a la Casa de la Vila de Canal 10.
Hi ha una o dues empreses grans amb les quals sí o sí et veus haver de negociar. Llavors, una manera potser de combatre aquest oligopoli, doncs seria poder fer que les persones que tinguin la capacitat d'autoabastar-se energèticament no hagin d'estar connectats necessàriament a la xarxa, de manera que això dotaria de més sobirania a la població i potser de menys poder en aquestes grans empreses. Si nosaltres tenim un projecte educatiu que creu que hem de globalitzar la majoria de les matèries, doncs nosaltres hem de poder tenir professorat que cregui en aquest projecte educatiu. Si no, ens estem posant un tret al peu. Si, un altre motiu pel qual jo no hi estic d'acord amb la vaga que s'ha fet avui. Jo em penso que el nou currículum és un avenç. És a dir, nosaltres tenim una societat del coneixement que canvia a gran velocitat i el que estem intentant és actualitzar els currículums dels instituts per poder-nos actualitzar en els canvis que s'estan produint a la nostra societat. Llavors, això requereix d'una autonomia de centres i d'una organització dels centres innovadors i diferents del que hem tingut fins ara. I això significa també un perfil de professorat que també sigui molt més adaptatiu i que sigui molt més transversal, que no va renyir necessàriament amb l'especialitat, sinó que va renyida amb les estructures organitzatives que fins ara han tingut els instituts.
Agustí Gardella i l'equip de pastisseria Jué de l'Escala es mostren molt contents i satisfets del premi al millor xuxu del món, una distinció que reconeix la feina ben feta i que una vegada més ressalta les excel·lències gastronòmiques de l'Escala. Agustí Gardella.
Molt contents, la veritat que no ens ho esperàvem i ho rebem amb molta il·lusió i moltes ganes de seguir treballant i poder oferir xuxus a tothom qui vingui, que portem uns dies ja que anem molt de bòlit i intentar poder servir a tothom. Doncs la veritat és que creiem que no, tampoc té res molt especial, és fet amb bons productes, amb molt bona qualitat i molt de carinyo. Doncs sí, la veritat és que sí, últimament ens estan trucant de moltes televisions, de ràdios, de molts diaris i preguntant, bueno, tot això, el procés del xuxu, felicitant-nos i clar, se fa molt de ressò i això ens va molt bé a nosaltres i al poble de l'Escala.
Encara a l'informatiu de dimecres destacàvem la sortida que va fer l'Escola Municipal de Música al Gavià a la plaça de les Escoles per cantar i solidaritzar-se amb Ucraïna, tot mostrant el rebuig a la guerra. Van cantar la cançó de David Melgar, Somiem Junts. David Pellicer.
La Met d'Arban és un grup de músics jubilats que ensegem un cop a la setmana o dos. Ara amb la pandèmia hem baixat una mica el ritme i llavors ens trobem un cop ara a la setmana i fem els assajos en el Centre Cívic Pla de Palau de Girona. Nosaltres depenem molt de l'Espai Caixa Girona, que ens dona suport i és pràcticament el nostre patrocinador, no? Llavors esperem que avui la gent que s'hagi reunit aquí puguem fer que sigui del seu agrat i que puguem venir a l'Escala per molts anys. Bé, el repertori va des de peces d'algun vals, inclús algun tros com la Traviata, el brindis de la Traviata, música, per exemple, com La vida és bella, una mica de boleros, alguna sardana, algun himne de tipus nacionalista o de tipus molt català com l'Estaca, reivindicatiu, i bueno, ja ho veureu. Vull dir, és un repertori que intentem que agradi tant a la gent gran com a la gent jove i que, mira, anem variant, cada any anem variant el repertori i intentem anar millorant. Un temps de pandèmia molt, molt emprenyador, parlant clar, perquè no ens hem pogut reunir. Nosaltres veníem fent, per exemple, al llarg de l'any uns 30-35 concerts i aquests darrers anys pràcticament no hem actuat. Sembla que la cosa ara torna a arrencar i avui és el segon concert que fem després de la pandèmia.
La Volta Ciclista a Catalunya passa la setmana entrant per l'Escala. Dilluns veurem passar tot el pilot de ciclistes en l'etapa 1, la que comença i acaba a Sant Feliu de Guíxols. El dimarts surt l'etapa 2 des de l'Escala. Amb el parc mòbil situat al passeig marítim, faran una sortida neutralitzada que vorejarà el front marítim de l'Escala de forma neutralitzada. Això sí, un cop a fora de la vila es donarà la sortida oficial. Des de l'Ajuntament es demanava prudència i es demanava paciència a tots els conductors de vehicles que veuran alterada la circulació o la normalitat viària tant el dilluns com el dimarts per deixar via lliure al pas de la Volta. Robert Figueres.
Sí, és un moment important, un dia, perquè la Volta a Catalunya que passi per aquí feia molt de temps que no passava i demanem a la gent aquesta paciència. Té aquesta paciència que no podrà circular ni treure el cotxe al seu garatge durant aquest hora i quart, però també convidem a que pugui veure-ho i que és un dia per disfrutar-ho. Sí, el dilluns és el pas de la cursa, que és un